COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12:20 des de Tarragona, continuem Herrera en COPE. És divendres, és 28 d'abril, el dia en què estem molt pendents de qualsevol novetat d'aquest terrible succés que coneixíem aquest matí. Un jove de 17 anys es troba ara mateix ingressat a la unitat de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona després de ser atacat a una plaça de Torredembarra. Un grup d'adolescents el va ruixar amb alcohol i li va calar foc amb un encenedor. Els Mossos d'Esquadra investiguen hores d'hora els fets. Sembla que el noi es trobaria fora de perill. Continuem molt pendents d'això, com cada dia i hem de posar música al programa, i avui que estem a les portes d'un cap de setmanes en què es commemorarà el Dia Internacional del Jazz, nosaltres comencem a celebrar-ho ja amb Duke Ellington. Repassarem tota la informació de les nostres comarques, especial atenció al cas d'aquest jove de 17 anys. Parlarem, evidentment, de jazz. Aquest cap de setmana, com els deia, se celebra el Dia Mundial del Jazz i entrarem a la capsa de música de Tarragona per començar a celebrar-lo. Com no, tindrem també llibres, pàgina zero avui, per descobrir Soc un mentider, d'en Marc Fargas. I a partir de la una, més música encara, el disco cope del Juanjo Odena es posa avui molt discotequer. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de 2:15 al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Vinga, són les 12:23, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Pol Corredoira, bon dia.
Bon dia, situació tranquil·la la que estem tenint avui a Tarragona. El cel és pràcticament clar a tot el territori, tan sols esperem per la tarda alguns intervals de núvols alts. Temperatures que pugen ho fan entre 4 i 6 graus, arribarem als 18 a Tarragona, al Vendrell i Gandesa, als 19 a Reus i als 22 a Tortosa. El vent bufa moderat de nord-oest a primeres hores del matí al sud, amb brises, però durant tota la jornada es preveu un vent variable i fluix a tot el territori. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria i atenció a aquesta notícia, amb la cobríem l'informatiu, la llegim al Diari de Tarragona i també en diversos digitals. Un jove de 17 anys de la Pobla de Montornès està ingressat a la unitat de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb cremades de segon i tercer grau al voltant del 30% del seu cos. Sembla que un grup de joves l'hauria agredit, li van llançar alcohol per sobre i li van calar foc amb un encenedor. Això va passar a Torredembarra. Els Mossos d'Esquadra investiguen a aquesta hora els fets. Ruth Guerrero.
Segons ha explicat el diari, el jove té cremades a la cara, tòrax, coll i part dels braços. Sembla que tot hauria passat a la plaça dels Villars de Torredembarra. El jove va avisar uns amics a través del telèfon mòbil que el van dur fins al CAP amb l'ajuda d'una conductora que passava per la plaça. Allà van activar ràpidament el protocol per traslladar-lo en helicòpter a la unitat de cremats degut a la gravetat de les ferides. A hores d'ara, els Mossos confirmen l'agressió i mantenen que hi ha una investigació en curs.
Thank you. I altres qüestions, la línia d'alta velocitat Barcelona-Girona ha registrat el 2016 tants viatgers com la Barcelona-Tarragona en 9 anys.
1 milió de persones davant els 1,06 milions del trajecte entre Sants i el Camp de Tarragona des del 2008, segons els registres de passatgers de Renfe fins al 31 de març d'aquest any, als quals ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies. Un dels factors que ha pogut contribuir a l'èxit de la línia Barcelona-Girona és la ubicació de l'estació al centre de la ciutat i allunyada del nucli urbà al Camp de Tarragona. El 63% dels usuaris utilitzen els abonaments per fer trajectes cada dia o quasi cada dia entre Barcelona i el Camp de Tarragona, i el 61,24% en sentit invers. Des del 2008, el servei Avant, que actualment comunica les quatre capitals catalanes mitjançant l'alta velocitat, ha sumat 10,7 milions de passatgers.
I més coses. La comissió d'experts ha consensuat el calendari per sondejar els terrenys amb indicis de contaminació a Flix. S'han assenyalat que hi podria haver abocaments incontrolats derivats de l'activitat industrial de la química en 5 punts diferents. L'Agència de Residus de Catalunya reprendrà dimarts vinent les exploracions que s'allargaran 2 setmanes.
Aquests indicis van quedar confirmats amb les primeres prospeccions que van ratificar la presència d'elements metàl·lics. Com ha apuntat l'alcalde de Flix, Marmur, es faran 20 sondejos i 67 proves en diferents espais per confirmar l'existència de contaminació en aquests sòls.
Està previst reprendre els treballs per part de l'Agència de Residus i realitzar durant 15 dies 20 sondejos i 67 cales als diferents espais per confirmar o no aquests indicis de possible contaminació.
4 dels 5 sòls amb indicis de contaminació que ara s'estan investigant són propietat d'Aircross, l'actual propietària del complex químic de Flix. Un cop es disposi dels primers resultats dels sondejos, el grup de treball de subsòls contaminats es reunirà per avaluar-los, en donarà coneixement i començarà a plantejar com es pot resoldre la situació de contaminació quan es conegui si n'hi ha i de quin tipus és.
Dotze i 27, el comitè d'empresa de Vic Gràfic ha demanat a la direcció que estudiï internalitzar productes que es fan en tallers externs. Lamenten que el pla de sostenibilitat presentat es limita a la presentació de nous productes, alguns dels quals es faran fora de la fàbrica de Tarragona. La direcció ha presentat una proposta econòmica per indemnitzacions als treballadors afectats que el comitè considera insuficient. Proposen 28 dies per any treballat amb un màxim de 18 mensualitats. En la primera reunió mantinguda des de que es va anunciar un ERO que afectarà a 136 treballadors, el comitè ha lamentat que la companyia s'hagi limitat a presentar un pla de sostenibilitat que consideren és només un pla de màrqueting. Rebeca Morillo és portaveu del comitè d'empresa.
Que intentaran buscar clients grans, anar fins a grans hotels, però no han concretat cap afectació per als treballadors afectats, no han concretat com continuarà la plantilla quan acabi, no, perquè no s'ha fet cap estudi amb l'intenció, no, de tornar a internalitzar aquests tallers externs en comptes d'invertir diners en amortitzar llocs de treball, invertir en maquinària, invertir en tecnologia per tal de poder absorbir aquesta feina.
Vic Gràfic ha anunciat que farà vaga els dies 2, 4, 10 i 17 de maig. I un altre probable ERO, el de la paperera Avelan Catalana Alcover, que podria deixar al carrer 131 treballadors. L'empresa ni desmenteix ni confirma que es plantegi liquidar la planta de l'Alt Camp. La notícia que avança el diari Expansió ha agafat per sorpresa tota la plantilla, inclòs el comitè d'empresa. Des de fa 4 anys, la fàbrica es troba en mans d'un fons d'inversió, amb oficines a Barcelona i Madrid. Des d'aleshores, els acomiadaments han estat continus a la paperera. Dels 212 treballadors de 2012, s'han vist reduït als 131 actuals. A principis d'enguany van entrar en concurs de creditors i ara es podria plantejar la liquidació total de l'empresa en gairebé 100 anys d'activitat. I notícia econòmica del matí, Pimec ha instat el govern a invertir per millorar les telecomunicacions en polígons on les empreses telefòniques no ho fan.
Pimec dialoga amb les companyies perquè acceleri la instal·lació de la fibra òptica amb èxit. En canvi, ha explicat, hi ha altres cops que la companyia no avança la instal·lació prevista i és aleshores quan l'administració hauria d'actuar. Ho ha dit a Tarragona el president de Pimec, Josep González.
Si estem parlant del Big Data, estem parlant de la digitalització, estem parlant de la robòtica, estem parlant d'aquestes coses que ens portaran, doncs, a la quinta essència. I després resulta que en un polígon industrial, si vols fer servir la fibra òptica, no t'hi arriba, doncs això són uns desajustos que hem de corregir. I jo crec que això passa per un esforç d'inversió que han de fer conjuntament les companyies de telefonia, i on no arriben aquestes ja ha d'arribar la Generalitat.
Arribem al punt de 12:15, dos apunts de successos, dos detinguts a Reus per falsificar receptes i traficar amb medicaments amb efectes hipnòtics.
S'abastien en diverses farmàcies de Reus per aconseguir els medicaments amb receptes mèdiques falsificades. Els arrestats s'abastien a diverses farmàcies de la ciutat i van aconseguir prop de 5.000 comprimits. Tant l'home com la dona detinguda van arribar a emmagatzemar fins a 15 vegades la dosi permesa en un tractament normal.
I també a Reus, detinguts per vendre litografies i gravats falsificats d'autors com Tàpies, Barceló o Picasso. L'home usurpava la identitat d'un difunt per comercialitzar les obres a preus molt baixos.
En el registre s'han intervingut 60 litografies de Tàpies, Barceló i Picasso, entre d'altres pintors, així com la maquinària i equips necessaris per a l'activitat, documentació i 15.000 euros en metàl·lic i un arma de fogueig i munició. Al detingut se li imputen delictes contra la propietat intel·lectual, estafa, falsificació i usurpació d'estat civil. L'home va quedar en llibertat amb càrrecs a l'espera de judici.
Estàs informat.
Els expliquen també que Tarragona retirarà les plaques franquistes dels edificis de la ciutat i l'Ajuntament busca voluntaris per localitzar-les.
El plenari d'aquest dijous ha aprovat la moció presentada pel grup municipal de la CUP, que preveu que el consistori comunicarà l'obligació de retirar aquests símbols a la propietat i al veïnat dels immobles abans de l'1 d'abril de 2018. Si després de dos mesos no ho han fet, l'Ajuntament les retirarà d'ofici. Per localitzar les plaques, el consistori ha fet una petició a la ciutadania per buscar voluntaris que ajudin a identificar-les en façana dels edificis de la ciutat. Les persones que tinguin localitzat algun símbol franquista en qualsevol edifici de la ciutat poden notificar-lo al correu electrònic d'urbanistica@tarragona.cat.
Dotze i 32, repassem a veure què ens espera esportivament aquest cap de setmana, Ruth, perquè estem en un cap de setmana de derbi, no?
Sí, sí, així és. Per fi arriba el derbi tarragoní. Els granes i els roig i negres s'enfronten aquest dilluns, dia del treballador, a més, al nou estadi, a les 7 de la tarda. És molt esperat perquè els dos equips arriben en estat de forma desigual, però similar pel que fa a la taula. El Reus va 14 i el Nàstic 7C, així que sumar 3 punts és vital. Tant Juan Merino, tècnic grana, com Nacho González, el Reus han qualificat el partit igualat, interessant i vibrant. De moment s'estan escalfant motors, l'anada la va guanyar el Reus amb un 1-0 i ara pot fer història perquè fa 53 anys que no guanyen el camp del Nàstic. Dilluns estarà ple d'afició.
Doncs dilluns a seguir-ho també, a través de la cadena COPE. Anem ara a repassar portades de diaris. Va, comencem pel de Tarragona.
El titular és que els veïns hauran de pagar la retirada de les plaques franquistes i la imatge és la neu en una primavera que obliga a recuperar l'abric.
I tant, quina foto avui a la portada del diari, eh? Anem al Reus Digital.
En capçalera que la sala Trono du a Reus els 3 aniversaris i que en sense gol no hi ha paradís en referència al derbi.
Anem al, també al delcamp.cat.
Inclou que el pont de l'1 de maig torna a rebre la fira d'abril de Bona Vista i que Reus commemora el Dia Internacional de la Dansa.
I finalment, el diari Més.
Destaca que l'alerta terrorista obliga a prendre mesures al mercadet de Bona Vista i la imatge és pels capitans de Nàstic i Reus, Merino i Nacho, preveuen un gran derbi.
Molt bé, doncs ens aturem només 40 segons i continuem. Fins ara, Ruth.
Ahorra con MotorTown. Solo hasta el 2 de mayo tienes un 10% de descuento en todos los neumáticos. Todas las marcas, todos los modelos, todas las medidas. No lo dejes pasar. Hasta el 2 de mayo 10% de descuento en todos los neumáticos. Talleres MotorTown del Corte Inglés. Tu taller de confianza.
El 2 de mayo, Día Internacional contra el Acoso Escolar, sigue en directo el gran evento contra el bullying. Entra en mitele.es o sebuscanvalientes.com a partir de las 11:30 horas y conéctate. Organizado por Gobierno de Aragón y 12 meses Mediaset España.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPE Tarragona.
I 35, continuem en directe aquí a Herrera en COPE a Tarragona. Ruth, aquest cap de setmana celebrem, entre moltes altres coses, el Dia Internacional del Jazz, no?
Sí, sí, que curiosament es porta celebrant fa molts pocs anys, des del 2012.
Exacte.
O sigui, que això sí que em crida l'atenció.
Fa poquet, poquet. Li preguntem al nostre convidat d'avui què li sembla això que faci tan poc. Ramon Teixidor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Ramon. No entenc com no s'havia celebrat abans, això, no?
Gràcies a vosaltres. Bueno, suposo que tot va venint, no?, a poc a poc, amb la cultura, que encara, bueno, dintre de, com estem, no?, i com està tot, doncs, bueno, comencen a reconèixer, doncs, moltes coses culturalment, no? I ja està bé, és un grau positiu per això.
Ramon, tu estaràs el dia 30 d'abril celebrant aquest Dia Internacional del Jazz, no?, amb els companys amb la capsa de música de Tarragona, amb el Josep Maria Domènech, no?, i fareu una cosa bastant especial.
Doncs sí, farem un repertori recordant a Federico García Lorca, que va ser un gran poeta i a part tenia una faceta musical, i el que farem també són temes populars andalusos, que ell va gravar en un disc l'any 31 amb una cantant que es deia l'Argentinita. Llavors va tindre bastant èxit a l'època, i el que hem fet, bueno, el que ha fet el nostre pianista, el Josep Maria Domènech, és fer uns arranjaments guardant la melodia original i portar-los una miqueta al terreny del jazz i la improvisació.
És complicat, això, de portar-lo al jazz. Jo penso, no?, en aquell moment que va ser un èxit, no?, que era la cantant i l'escriptor, no?, tots junts units, i portar-lo al jazz quan és algú tan típic, no?, tan popular d'Andalusia.
Bueno, sí. Bueno, difícil no és, perquè totes les músiques tenen un arrel comú, no? Vull dir, la música, doncs, està dintre tot d'una escala, d'unes notes, bueno, i es poden fer moltes coses, clar. El que passa és que, clar, ho hem portat més amb harmonies més modernes, tipus més jazzístiques, no? Però la melodia sempre està, no? Vull dir, és la cosa original que queda, no? I tu d'aquí pots fer moltes coses, no?, musicalment.
Sí, sí. Què fareu el dia de la capsa, a banda d'aquests temes?
Això, perquè tenim la cita a les 8 del vespre, no, Ramon?
Sí. Doncs el repertori aquest dels temes del Federico García Lorca.
S'ha de dir que també tenim l'oportunitat, són 5 euros l'entrada,
sí.
I tenim l'oportunitat, jo era per això, que fixa't tu, per 5 euros el que podem descobrir, és història viva de la música, i tindrem fins i tot una consumició, és el diumenge, a les 8, com dèiem,
perfecte,
de la tarda.
Perfecte, dilluns festa, o sigui que ideal.
Sí,
ideal.
No, la gent està tota convidada a vindre, quants més siguem, millor.
Més riurem, no? A mi m'agradaria, sí. Ramon, tu que en saps, de música i de jazz en especial, perquè hi ha molta gent que diu, a mi que el jazz, jo és que no l'entenc, és que no m'arriba. Hi ha molta gent que, és veritat, perquè no? Hi ha molta gent, sí, que no, o sigui, desconeixem moltes coses, també és un estil, jo crec, molt lligat a l'estat d'ànim, no?
Bueno, hi ha molts tipus de música de jazz, no? Com qualsevol estil, no? Com la salsa. Dintre del jazz és una música que entra tot, però clar, es basa molt en la improvisació, no? I hi ha una melodia al principi, després hi ha una improvisació, però també et vull dir que, clar, per entrar dintre d'aquest món no podem entrar directament al jazz més complicat, més marciano, més difícil, no? Vull dir, crec que hem d'entrar a poc a poc, no? Amb música de jazz, doncs, dels anys 40, per exemple, de les big bands de la Count Basie o el Duke Ellington, no? Que feien una música que la gent ho ballava en aquella època, no? Vull dir, era música popular americana, no? Realment, el que passa és que tot després els músics sempre han anat buscant més, no?
Ah, mira, començàvem precisament amb Duke Ellington.
Exacte.
Escolta'm una miqueta, va. És veritat que a vegades tenim lligat el jazz com que és una cosa, no?, trista, dolorosa, i té, no?, grans moments d'eufòria i de disfrutar de la música, i com tu dius, no?, aquestes improvisacions, que són moments fantàstics, normalment.
Sí, sí, vull dir, a veure, dintre de la música jazz també hi caben molts estils, no?, perquè s'ha fusionat amb tot, s'ha fusionat amb el rock, amb el jazz, amb el pop, perdona, amb el jazz, és jazz, clar. És que el jazz abarca moltes coses, no?, llavors és una música que tot entra, inclús el flamenc, no?, i per què no la música popular de qualsevol país o el que sigui.
Clar. De fet, mira, fa pocs dies teníem aquí el Raül de l'Stromboli, mm-hmm, Jazz Band, no?, que també ell ens deia, no?, que al final és una explosió d'alegria, i ells sí, són sí, un molt bon exemple, no?, que ja, sempre... Sí. Allò, han versionat un munt de cançons, no?, que, com tu dius, sí, que dius, mm-hmm, que les pots portar molt fàcilment al terreny jazzístic, no?
Sí, sí. Mm-hmm. Vull dir, simplement... És música, llavors tota la música tu la pots adaptar com sigui, no?
Fes-me una recomanació, va, si algú de tu estigui escoltant, deia això que jo deia ara al principi, no, és que a mi el jazz és que em costa, és que no, li recomanaries començar, per exemple, per Duke Ellington, per clàssics així, allò per fer un primer tastet?
El Duke Ellington, el Count Basie, el Dizzy Gillespie... bueno, després, clar, hi ha més coses més complicades, no? Charlie Parker i tot això. Però aquests eren realment músics que havien tocat amb orquestres i després ells anaven a tocar als seus bars o els seus pubs, no?, on allí investigaven sobretot més la improvisació, no?, perquè eren més lliures allí. El que passa és que per entrar en això, clar, nosaltres estem acostumats a escoltar al principi coses més populars, coses que són agradables a l'oïda, una melodia bonica, no?, algú que ens entra bé.
Clar, mira, tinc aquí a Charlie Parker. A veure, escoltem-lo. Summertime, avui que fa fred.
Ve molt bé, aquest tema.
És una bona oportunitat diumenge per apropar-nos al jazz o per disfrutar-lo si ja en som, no?, fans, diguéssim, d'aquest estil a la capsa de música. I jo recomano que hi vagin, que s'hi apropin, que també suposo que hi haurà, Ramon, espai per la improvisació diumenge, no?
Sí,
hi haurà alguna sorpresa davant d'aquest repertori de l'Orca,
bueno,
no?
De fet, és el que hem fet, no?, és adaptar-ho al món jazzístic, però bueno, jo crec que la melodia és molt fresca, no?, entre tot, perquè segur que són cançons totes que les coneixem, no?, com la tarara, el zorongo, hi ha el cafè de chinitas, zorongo gitano, anda jaleo, tot això són temes que els hem escoltat tota la vida sense donar-nos compte, no?, han estat sonant per tot arreu, no?
Clar. Perfecte, doncs diumenge 30 a les 8, 5 euros hem de comprar. L'entrada l'arriba mateix, no? No cal anticipada.
Suposo que no crec que...
No, crec que haurà... no creiem que hi hagi problemes.
És un espai gran, em penso que... Ojalà es planés, no?
Però, home, bueno, això volem, no?, que s'ompli.
Sí, i tant, i tant.
I a més està molt ben acompanyat, perquè hem parlat del Josep Maria Domènech, però també estarà amb el Joan Rion i amb un altre artista convidat.
Sí, l'Emilio Cabello, que és un clarinetista... també és de Tarragona i, bueno, som tots de la província de Tarragona i, bueno, hem preparat aquest repertori per això, sí. Bueno, mm-hmm, som tots músics professionals, no?, que ens dediquem, mm-hmm, a això.
Molt bé. Tenen més informació per ser a www.musicstgn.musicstarragona.com, o sigui que allà tenen tota la informació.
Tant,
Ramon, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos-ho. Li preguntarem al nostre següent convidat, que ja el tenim aquí, l'autor d'avui del llibre, el Marc Fargas. Hola, Marc, que no t'havia saludat.
Hola, què tal? Bon dia.
Tu ets de jazz? Ets fan del jazz?
I tinc molt de respecte al jazz, perquè crec que és molt complicat, però és un plaer escoltar-lo, sí, evidentment.
Doncs escolta, ves diumenge, eh? Tens una cita.
Molt bé.
Nosaltres ens aturem 30 segons i parlem del llibre del Marc, va.
L'altre dia vaig anar al notari per segregar una part de la meva finca pels meus hereus. Em van demanar un plànol georreferenciat i no sé què d'un GML. No sabia que era tan complicat. Vaig contactar amb un enginyer en geomàtica i topografia. T'assessoren en el que necessites i no has de preocupar-te per res. Treballen dia a dia amb registradors i notaris. Són experts.
Assegura els teus drets amb la millor defensa possible.
Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomàtica i Topogràfica. Els professionals especialitzats en la delimitació de la propietat immobiliària a Catalunya. Estan al carrer Palai 9, primer primera, telèfon 93 317 4198. Pàgina 0.
Doncs sí, havia de ser cap al tard. Vaig pensar que era la millor hora. Vaig anar al lloc de sortida. M'esperava un viatge que vaig vaticinar com a mínim complicat, però no em venia de nou. Tot depenia de quin era el recorregut final que decidiria fer. Primer de tot, vaig haver de triar el meu mitjà de transport. Vaig decidir que fos un camió frigorífic de gran capacitat. Amb molta rapidesa em vaig posar sota el camió, aferrat a una barra travessera i amb el cos mig encastat en un forat de la part superior d'una roda. Al cap de 5 hores vaig arribar al Algesires. Tenia 20 anys, portava poca roba i massa il·lusions. Aquest és un fragment d'un dels contes que formen el llibre que ens ocupa avui, pàgina 0 del programa per Soc un mentider, d'en Marc Fargas. Marc, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir.
A vosaltres.
Escolta, és una declaració d'intencions, aquest títol, Soc un mentider?
Sí. Sí, és una declaració d'intencions. El que passa que sempre hem dit el mateix. Si una persona et diu que és un mentider, normalment les persones que són mentiders diuen mentides.
Sí.
I si t'acaba de dir que és un mentider, és que potser no ho és.
Potser no ho és, no?
I si no ho és i t'acaba de dir que és un mentider, potser sí que ho és. A partir d'aleshores, cada un pot esbrinar si és veritat o no el que estic dient.
Exacte. Aquí tenim 39 contes, Marc, en aquest segon mentider, el tenen editat per Cossetània. 39 contes que, tu dius, no tenen res a veure l'un amb l'altre, són completament aleatoris, no?
I sí.
Temàtiques molt, molt diferents, 39 temàtiques diferents, i els podem llegir allò, podem picotejar un conte, no cal que ho fem de manera lineal, no?
Crec que és un llibre molt agraït de llegir, i més que ara pel format, més enllà del contingut, que això evidentment ho ha d'esbrinar cada un dels lectors, és agraït de llegir perquè sempre dic el mateix, té la part dolenta i la part bona. La part dolenta és que si t'agrada un conte, home, doncs al cap de tres pàgines ja haurà acabat. I la part bona és que si no t'agrada un conte, tranquils, al cap de tres pàgines també haurà acabat. Per tant, són contes curts. I això sí, no? Potser amb temes que no hi ha cap lligam entre un conte i l'altre, però són sensibilitats que em lliguen en coses que em preocupen i em despreocupen i coses que me fan frapar, que dic jo.
Ah, t'anava a preguntar, perquè jo crec que tots els contes, evidentment estem parlant de ficció, però en alguns casos prens fets reals, lligats de l'actualitat, no? Notícies que tots hem pogut llegir o sentir, no? I aquest és el punt de partida de vegades d'una història de ficció o d'una crítica. Jo crec que aquí també veig molta crítica, no? De coses que et preocupen de la societat en què vivim, no?
Sí, sí. Potser és un conte reivindicatiu, un llibre reivindicatiu en molts aspectes. És cert, hi ha algunes vegades que interpel·lo el lector perquè se senti partícip d'alguna cosa que pugui passar, algunes coses, com havies dit, fictícies, però algunes també és veritat que estan basades en fets reals i en situacions reals, que a vegades en un moment determinat han sigut notícia i han sigut portada en els llibres i ens ha impactat molt, però malauradament en cap de tres setmanes ningú se n'oblida, o se n'oblida tothom, perquè el devenir, el tarannà de cada un de nosaltres ens fa pensar massa ràpidament.
Clar.
Això és un tema de reflexió i a més escrit, o intento que sigui d'una forma diferent, sobretot el desenvolupament final del conte, de tal forma que t'atragui a girar pàgina. No?
Sí, sempre ens deixes amb molts dels contes hi ha aquest patapunt final, que d'això no m'ho esperava.
Aquest no és una redacció, no són contes de redacció, és un conte que fa una redacció, allò que podíem pensar, sinó que intento estructurar-ho d'una forma de que el final sigui diferent al que segurament algú se pugui pensar.
Esperaves, no? A vegades n'hi ha alguns en què el final et gira completament el conte.
Sí.
Dius, no anava per aquí els tiros que jo m'esperava, no?
És més, sempre espero que, havent conegut el final, se torni a llegir el conte, amb aquest final, amb aquest desenllaç final, llavors pots entendre moltes vegades el que posa el conte. Però això és una juguesca que pot tindre cada lector en aquests contes curts d'aquest llibre.
Exacte. Com deia, hi ha molts temes, perquè ja parles de política, de violència, de gènere, d'immigració, per exemple, és el fragment que jo he triat per començar, no? Dels refugiats, de l'avortament, del sexe, jo crec que també dels molts prejudicis que ja tenim, no?, avui en dia.
Hi ha tantes activitats, situacions mundanes, quotidianes, que coses que per a mi m'ha fet reflexionar de que han de ser extraordinàries, avui no les trobem massa quotidianes. I crec que no pot ser. El fet de donar-li un tom a que pugui reflexionar i de que aquestes situacions normals que passen avui en dia que et donin aquest gir final, que diguis, caram, ah, és això el que em volies explicar. Això és el que interpel·lo el lector perquè pugui reflexionar. A vegades, molt pensant en el que és el llibre, poden creure de que sota el paraigües de contes siguin aspectes, bueno, lúdics i, i que també n'hi ha, i de riure i de situacions més aviat planeres. No és així del tot aquest llibre. Sí, evidentment que hi ha contes que intento que són molt més senzills, molt més, sí, menys vitals.
Sí, més divertits.
Exacte. No, sí. En canvi, hi ha uns altres que no. Doncs indueixen a la reflexió i indueixen que, com diu algun que m'ha llegit, diu, caram, aquell va ser dur, eh? Bé, això és el que vull.
Això és el que vols. No? T'anava a preguntar, perquè justament estem aquesta setmana, és una mica de ressaca de Sant Jordi. Com vas passar a Sant Jordi? Perquè em dedica aquest és el teu segon llibre, Marc. El primer va ser segon... Dins una carpeta blava.
Molt bé. Segon llibre, amb el qual, deixa'm dir-ho, no sóc escriptor, una cosa que ho faig per afició i cosa que m'agrada, que em dedico, afortunadament, també amb altres aspectes professionals, però sempre és, bueno, és un aspecte que m'ha agradat descriure, i el Sant Jordi és una festa que per a mi és una festa lúdica molt agradable. Hagi escrit o no hagi escrit llibre, el fet d'anar a remenar, anar a passejar, i el que és el que ha significat el tema del llibre, de la literatura, crec que és molt bonic. Quan escrius un llibre i el tens al mercat, doncs encara hi participes amb molt més carinyo, si cal, no? Molt bé, no tinc cap pretensió amb els llibres que he escrit, absolut. Sempre dic que la pretensió que tinc és que sigui digne, i això que pugui estar en el mercat i que algú li pugui ser atractiu poder llegir un llibre i que, de pas, i si el puc comentar, doncs fantàstic que pugui ser. Aquest va ser el meu esperit, i més un diumenge com el que vam tindre, doncs anar a passejar per les parades, anar a alguna activitat puntual que vaig tindre, però tampoc hi havia res programat expressament, però que, evidentment, vam fer un dia de passeig i gaudir en el món del llibre.
Mm-hmm. Hem de dir que divendres passat estàvem fent aquí programa especial de Sant Jordi, estàvem amb la Margarida Aritzeta i la Isabel Salvat, que van venir a parlar-nos també dels seus llibres, i jo tenia aquí diversos llibres sobre la taula, entre ells el teu, que a més ara penjarem una foto al Twitter, i nosaltres havíem sortit al carrer a demanar a gent que ens llegís llibres, i mira, així van llegir el teu. Escolta, Marc.
N'està cansat, fart, ja fa massa temps que aguanta aquesta inusual situació que el fa parar boig. No pot passar un dia més. Avui t'ha decidit mantenir la conversa que pot fer canviar la seva vida professional. No ha estat fàcil per a ell prendre aquesta decisió, però fins aquí ha arribat. El Lluís és un perfecte treballador. Sí, així és, amb majúscules, amb tota la plenitud de les paraules. És una persona responsable, capaç i dedicada al seu lloc de treball, sigui el treball que sigui, de fet, sense tenir estudis reglats, però amb un bagatge autodidacte molt extens.
Hem de dir que vam posar aquest fragment i la Isabel Salvat va treure el teu llibre de la pila que teníem aquí i va reconèixer el fragment, va dir, això és de Sóc un mentider.
Doncs ho celebro moltíssim. I sorprès, també la veritat és que sí, sorprès.
Sí, eh? T'he volgut posar el fragment perquè no sé, per un escriptor, en aquest cas, encara que diguis que ho fas per afició, quan sents un fragment teu llegit amb veu d'un altre, no sé quina sensació tens, és com... ha de ser una cosa estranya, eh?
La primera vegada que vaig veure un escrit meu publicat, jo crec que va ser el primer impacte. I vaja, al final deies, no, és que això ho he escrit jo, eh? No li deies a ningú, tu deies per tu mateix, deies una cosa d'impacte. Si algú te llegeix alguna cosa que hagis escrit tu, bueno, m'ha sorprès, agradablement m'ha sorprès.
Clar, perquè això no ho hem dit, però bueno, ho has apuntat, tu no et dediques a escriure, no. De fet tu ets químic de professió, no? I com arriba un químic a... D'on li ve aquesta passió per la literatura i per l'escriptura, Marc?
No ho sé. No ho sé. La veritat, alguns que em coneixin, l'entorn familiar, ma mare sempre li ha agradat molt escriure. De fet, el primer llibre, des d'una carpeta blava, va dedicat a ella, amb molts fragments de que són escrits seus, estrictament poesia, que l'ha escrit amb una persona que avui en dia té 90 anys i que segueix escrivint i segueix llegint i segueix seguint una activitat, i li sempre li ha agradat el tema de la lectura i l'escriptura, però tampoc és una cosa que s'hagi tirat a casa expressament perquè pugui fer un tema d'escriptura. No ho sé, la veritat és que me sento molt, molt còmode, m'agrada escriure sobre alguna cosa que tinc a dir, també és cert, moltes vegades diuen, escolta, escriure sobre això, no, sobre això no, escriure sobre alguna cosa que m'aporti a poder escriure, no? I ho faig amb això, no? amb tota la humilitat. Sempre he dit que me sento un intrus en el món de la literatura o el món del llibre, perquè no m'he dedicat a això ni he estudiat per això. Per això ho faig amb peus molt, molt petitets, per no destorbar ningú, però alhora amb això que ho he dit abans, no? Amb tota la dignitat de poder posar al mercat uns escrits que espero que la gent els hi pugui agradar.
T'ha sortit una mica la vena química en un dels contes també de dia, eh?
Aquest hi tenia que ser.
Jo aquí vaig dir, quan vaig arribar aquí, que és el conte 30 de 39, vaig dir, aquí li ha sortit el químic al Marc Fargas.
També tot, fas això de dir química, el 30 de 39, perquè els contes també estan posats en un ordre determinat.
Sí?
Sí, no és un ordre aleatori, perquè també seria molt fàcil posar els contes que potser a mi particularment més agraden posar-los al començament o posar-los al final, sinó que no és així, sinó que intentar triar, i evidentment és un criteri més que subjectiu, un ordre determinat. Però és cert, el pots obrir pel lloc que vulguis, perquè evidentment, com que no estan lligats, es pot llegir perfectament. I l'altra característica és que si les persones que ho han llegit els dic quin és el conte que t'ha agradat més, que és una pregunta que m'agrada fer, és molt, molt difícil, de fet encara no m'ha passat, que coincideixin que hi hagi dos mateixos, n'hi ha 39 només, tampoc podríem dir aquest i aquest m'agrada, doncs no hi ha ningú que hagi coincidit en uns mateixos contes. Sí? I això m'agrada, més enllà, perquè si fossin dos contes només vol dir que els restes no valen, no? En canvi, el fet que vagin triant diferents contes, bueno, doncs hi ha el gust de cada un, de les experiències que pugui tindre, de la percepció que pugui tindre sobre un dels relats que hi hagi, etcètera, etcètera.
Uh-huh. Què llegeixes tu, Marc? Perquè aquí veig molta passió també pel conte, per un tipus d'escriptura concreta, no? Llegeixes molt conte?
No.
No?
No, especialment. Llegeixo... Sí que és cert que llegeixo temàtiques concretes amb un tipus d'escriptura molt, molt concisa i molt directa. Uh-huh. No excessivament... florejada ni densa. No? M'agrada més entretindre, més allà de poder pensar, suposo per el temps que també tens a l'hora de dedicar-te a la lectura. Jo sóc d'aquells típics de lectura de vacances, en les vacances llegeixo, però fora de les vacances el temps inverteixo menys. Inverteixo més escrivint que no pas llegint durant una altra època. No?
Mm-hmm. Doncs nosaltres, aquest ja saben, aquesta setmana el llibre que recomanem és Soc un mentider del Marc Fargas, el tenen editat amb Cosetània, i sempre acabo preguntant què llegeix l'escriptor en aquest cas. Tu quin llibre tens a la tauleta? A veure si el que et va caure per Sant Jordi?
Doncs un cop he comprat per Sant Jordi. Sí, la veritat és que és de... I no podia fer menys, i em permetràs aquesta llicència, que és d'un autor de Cambrils.
Molt bé.
És l'Àngel Vallverdú, que sobre un llibre que va tindre un premi a Sant Carles de la Ràpita, que es diu, si mal no recordo, No s'ha donat tantes llangostes a la Xiveca.
Sí.
És un llibre que, bé, he començat ara per Sant Jordi, per tant porto poques planes, però sí, la tauleta, tinc diversos llibres que malauradament els tinc que anar dosificant perquè el pugui anar llegint. Però aquest és el que he començat, i la veritat apunta molt bé, que a més li vaig dir a ell mateix de que li faria la meva crítica constructiva.
Home,
sobre
aquell llibre. Home, clar que sí, no? Perquè,
de fet, ens ho vam fer mútuament. No?
Com a cambrilencs, no? Us heu de recolzar.
Exacte.
Doncs apuntem també la recomanació, l'Àngel Vallverdú. Marc Fargas, ha estat un plaer, torna quan vulguis.
Disposar.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs en un minut arribarem al punt de la una. Nosaltres posem ara el punt i final aquí, aquesta primera hora de programa, però després de les notícies tornarem nosaltres amb més informació local i comarcal. I ve també el Juanjo Òdena amb el Disco Cope, que avui es posa més disco que mai, així que no s'ho perdin.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El acuerdo entre el gobierno y el Partido Nacionalista Vasco para sacar adelante los presupuestos está casi hecho, según han confirmado a COPE fuentes del Ejecutivo. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
Según ha sabido COPE anoche, se cerró prácticamente un acuerdo que es clave. Los 5 votos del PNV son decisivos para que la próxima semana el Congreso rechace las enmiendas de totalidad a los presupuestos generales del Estado para 2017. Nos cuentan que se ha superado el escollo más importante que había, el del cupo, es decir, la cantidad que el País Vasco abona al Estado por transferencias no asumidas, posiblemente arrancado algo más para dar su apoyo al gobierno. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparece en unos minutos tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Veremos si da algún detalle.
Ingresado un menor de 17 años en Torredembarra, en Tarragona, después de que unos adolescentes le prendieran fuego tras rociarle con alcohol. Buscamos más datos, redacción de COPE en Cataluña, Sergi Tor.
El joven sufre quemaduras de segundo grado en un 9% de su cuerpo, en la cara, tórax, cuello y parte de los brazos tras la brutal agresión. Los Mossos investigan los hechos ocurridos en la plaza dels Vilars, muy cerca de los institutos de Torredembarra. El agredido pudo llamar a un amigo, que al llegar donde se estaba quemando lo auxilió y se activaron los equipos de emergencia médica. A causa de la gravedad, el joven fue trasladado en helicóptero a la unidad de quemados del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde continúa ingresado con pronóstico menos grave y no se teme por su vida, según el último parte médico.
Educación confirma que el título de ESO va a incorporar finalmente la expresión cumple los requisitos junto a la calificación de los alumnos que terminen esa etapa con menos de un 5 de media. Susana Moneo.
Será como el sinónimo de la palabra aprobado para los que no llegan al 5 y han suspendido dos asignaturas. Educación cumple la petición del Consejo Escolar de Estado de que buscara una fórmula que precise que ese alumno ha superado la ESO. El secretario de Estado de Educación puntualizaba en la cadena COPE que será solo para este curso.
Ahora, en este impasse, mientras llegamos a ese acuerdo, el presidente Rajoy prometió que se quitaban o suspendían, mejor dicho, los efectos académicos de las pruebas. Nosotros somos partidarios de que el esfuerzo sea mayor, pero tiene que partir de un consenso general.
El Real Decreto debería ser aprobado en el Consejo de Ministros de la semana que viene.
Y el director del Museo Thyssen celebra el acuerdo alcanzado entre la baronesa y el Ministerio de Cultura para prorrogar 3 meses más el plazo marcado para renovar la cesión de esa colección privada. Ramón García Pellegrín.
El director del Thyssen es optimista. Para Guillermo Solana se busca un acuerdo a largo plazo.
Estamos en muy buen camino de tener un acuerdo muy estable. Están las posturas muy próximas. Es prorrogarlo un poco más para terminar de cerrar un acuerdo estable, que dure 5 años, 10 años.
Si finalmente se cierra ese acuerdo antes de agosto, la colección de Carmen Cervera se quedará en el Thyssen.
Una cosa más, ya conocemos al sustituto de Esperanza Aguirre al frente de la portavocía del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Se trata del edil José Luis Martínez Almeida, afín a la actual presidenta del Partido Popular, a Cristina Cifuentes.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Otra vez la Liga en juego.
Sí, mañana Real Madrid-Valencia y Español-Barcelona. Los dos están empatados a puntos. Mañana juega el Real Madrid primero a las 4:15 en el Bernabéu y el Barcelona lo hace a las 9:45 en Cornellà del Prat contra el Español. Es el derbi de Barcelona. Vamos a ver cómo están los dos equipos. Donde ha habido noticia esta mañana es en el entrenamiento del Barcelona, pendientes también de que hable Luis Enrique, que creo ya comparece ahora mismo. Elena Condis, en la Ciudad Deportiva.
Está hablando Luis Enrique, que no ha descartado a Andrés Iniesta. El capitán tiene molestias en el aductor de la pierna derecha. Será seria duda hasta mañana. La buena noticia es que volverá Neymar a la lista. Y si os parece, escuchamos al técnico del Barça.
Que ellos puedan subir o bajar. Mi trabajo es reforzar, motivar.
Está hablando Luis Enrique, como dice Elena, no está descartado Iniesta para jugar el partido mañana. Y ahora noticias en el Real Madrid, Ciudad Deportiva de Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
Ha finalizado el entrenamiento con tres ausencias, las de los lesionados Pepe y Bale y la de Fabio Coentrao. Mañana Zidane introducirá en gran parte de los titulares como Keylor, Carvajal, Ramos, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema y Cristiano Ronaldo. Las dudas, quién hará de Marcelo y quién completará la zona ofensiva. En unos minutos comparecerá Zinedine Zidane en la sala de prensa.
Dos noticias más. Fue viral ayer un vídeo en el que se veía a un seguidor, supuesto seguidor del Betis, agrediendo a un transeúnte en Bilbao antes del Athletic Bilbao. Betis, la Ertzaintza ha decidido actuar de oficio y le imputa un delito de agresión. Y noticia en el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, tras los entrenamientos libres, Van Dorkens, el compañero de Fernando Alonso en McLaren, tiene un nuevo cambio de motor, penaliza 15 puestos, o sea que cuando las barbas de tu vecino veas pelar...
Pero del último para atrás ya no da igual la penalización.
Alonso ha cambiado tres motores, le quedaría otro y luego ya penalizaría.
Pero vamos, ya te digo, si quedas de los 15 puestos ya le
sí,
gustaría
bueno,
a él
Fernando
que le penalizara.
Sí, bueno, Alonso el año pasado puestos. Creo que era un día fueron 30 o 35 puestos. Sí, después de quedar
sí,
último.
Ya, claro. Por eso digo, ya, ¿qué más te da? Bueno, gracias, Jorge.
Venga, hasta luego.
Llegamos a la 1:05, queda mucho mediodía por contar.
Cuando uno tiene la conciencia tranquila y además la oportunidad
nosotros estamos de explicar, de acuerdo en que hay que aplicar la sentencia.
Hemos desarticulado nosotros dos grupos distintos de colombianos.
La baja natalidad. España ocupa el puesto 181 en el ranking.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas me quedo más tranquila. Además es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
El perfume de tu madre, un olor imposible de olvidar y el único que cuando percibes es capaz de transportarte hasta ella y hacerte sentir que has vuelto a un lugar seguro. Regálale su fragancia favorita, Good Girl de Carolina Herrera, Mar de Coral de Loewe o La Vievel de Lancôme y vuelve a ese lugar. Feliz Día de la Madre, El Corte Inglés.
El Mediterráneo es maravilloso, el mar, la gente, la comida, el vino, pero eso sí, como Laudum Roble de Bodegas Bocopa, ninguno. Un vino de categoría, elaborado con uvas seleccionadas de los viñedos más antiguos, cepas viejas de Monastrell y con una botella única que ha sido elegida Premio Mundial de Diseño 2016. Disfruta Laudum Roble de Bodegas Bocopa, tinto mediterráneo.
Ayer estuvimos de bautizo en Restaurante El Álamo.
¿Ah, sí? Pues mi cuñada celebra allí la comunión.
Es perfecto. Tienen una gran zona infantil con castillos hinchables, colchonetas, toro mecánico...
Mi vecino se casó allí. Un magnífico menú, sin límites de horarios y le regalaron la barra libre.
Los jardines, preciosos. ¿Te fijaste? Y amplias zonas de parking. Yo, las bolas de plata, en Restaurante El Álamo.
Restaurante El Álamo, 977-84-6240. Carretera de Montblanc, en Alcover.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
8 minuts que passen de la una, reprenem al migdia COPE Tarragona amb la informació local i comarcal. Atenció a aquesta notícia que llegíem avui al Diari de Tarragona, també en diversos digitals. Un jove de 17 anys de la Pobla de Montornès està ingressat a la unitat de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb cremades de segon i tercer grau al voltant del 30% del seu cos. Sembla que un grup de joves l'hauria agredit, li van llançar alcohol per sobre i li van calar foc amb un encenedor. Els Mossos investiguen els fets i, segons les darreres informacions, sembla que el jove estaria fora de perill.
Segons explica el diari, el jove té cremades a la cara, tòrax, coll i part dels braços. Sembla que tot hauria passat a la plaça dels Villes de Torredembarra. El jove va avisar uns amics a través del telèfon mòbil que el van dur fins al CAP amb l'ajuda d'una conductora que passava per la plaça. Allà van activar ràpidament el protocol per traslladar-lo en helicòpter a la unitat de cremats degut a la gravetat de les ferides. A hores d'ara, els Mossos confirmen l'agressió i mantenen que hi ha una investigació en curs.
Més qüestions. La línia d'alta velocitat Barcelona-Girona ha registrat el 2016 tants viatgers com la Barcelona-Tarragona en 9 anys.
Un milió de persones davant els 1,06 milions del trajecte entre Sants i el Camp de Tarragona des del 2008, segons els registres de passatgers de Renfe, fins al 31 de març d'aquest any, als quals ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies. Un dels factors que ha pogut contribuir a l'èxit de la línia Barcelona-Girona és la ubicació de l'estació al centre de la ciutat i allunyada del nucli urbà del Camp de Tarragona. El 63% dels usuaris utilitzen els abonaments per fer trajectes cada dia o quasi cada dia entre Barcelona i el Camp de Tarragona i el 61,24% en sentit invers. Des del 2008, el servei Avant, que actualment comunica les quatre capitals catalanes mitjançant l'alta velocitat, ha sumat 10,7 milions de passatgers.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
És la 1:10. El comitè d'empresa de Vic Gràfic ha demanat a la direcció que estudiï internalitzar productes que es fan ara en tallers externs. Lamenten que el pla de sostenibilitat presentat es limiti a la presentació de nous productes, alguns dels quals es faran fora de la fàbrica de Tarragona.
La direcció ha presentat una proposta econòmica per indemnitzacions als treballadors afectats que el comitè considera insuficient. Es tracta de 28 dies per any treballat amb un màxim de 18 mensualitats. El comitè ha lamentat que la companyia s'hagi limitat a presentar un pla de sostenibilitat on denuncien que només hi consten productes nous, molts dels quals es faran recorrent a tallers externs. Rebeca Morillas, portaveu del comitè d'empresa.
Clients grans, anar fins a grans hotels, però no han concretat cap afectació per treballadors afectats, no han concretat com continuar la plantilla quan acabi, no, perquè no s'ha fet cap estudi amb l'intenció, no, de tornar a internalitzar aquests tallers externs, de en comptes d'invertir diners en amortitzar llocs de treball, invertir en maquinària, invertir en tecnologia, per tal de poder absorbir aquesta feina.
El comitè d'empresa de Vic Gràfic ha anunciat que farà vaga els dies 2, 4, 10 i 17 de maig. Amb això arribem a la 1:11. Nosaltres ens aturem només 25 segons per la publicitat i arriba ja el Juanjo Òdena.
Un cotxe elèctric, el tenim. Un botó espia, el tenim. Unes entrades per la final de la UEFA Champions League, també les tenim. Vine a MediaMarkt i living la vida loca amb les ofertes més crazy i amb la millor tecnologia als preus de bogeria de sempre. MediaMarkt Tarragona. Flipar? No. El següent. Disco Cope.
Sí, continuen a COPE Tarragona, ens estan escoltant al 93.5 al Camp i al 98.0 a les Terres de l'Ebre, igual ens estan escoltant per internet, siguin on siguin, a través del web o l'app de COPE, però si això és COPE Tarragona, és el migdia COPE, i quan sona, per exemple, Donna Summer, vol dir que tenim aquí a l'estudi ja el DJ del programa, el Juanjo Òdena. Què tal, Juanjo? Hola. Bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia. Donna Summer surt molt en aquest espai, eh?
Sí.
És una debilitat que tens,
ho reconec.
És que ja ho noto. Dic, anem a treure el tema. Sí, és una debilitat, sí, perquè ha sortit bé en les repassades que hem fet any a any de les cançons que més hem ballat. La setmana passada sortia en aquesta recopilació que hem fet de cançons que cantàvem al cotxe, amb el Last Dance, sí, un clàssic, i avui vens amb grans hits de la música disco.
Sí. A veure, intentarem fer un petit repàs, perquè hi ha milers de cançons.
És que no acabaríem, sí.
Però aquella època durada, els anys 70, finals dels 70, el John Travolta a la discoteca, l'eufòria del món de la discoteca, i la música ja sonava en aquests locals.
Sí. I el color, el disco és color, és brillo, no?
Correcte.
És lente, jugala, i que no falti, que no falti, i que no falti Donna Summer. Això és Bad Girl. És coreografia, també, eh? És que sents això i és aquelles coreografies
de
la pista.
Era disco, o sigui, era ballar. Era música dissenyada per ballar.
Sí.
Per passar-s'ho bé.
El disco del 70... Què tenen a veure el disco del 70 amb el disco que es fa avui, Juanjo?
No, res.
Res, no?
No.
T'anava a dir, és que ja...
A veure, sí que molta gent es nutreix de certs loops, o sigui, agafen música dels anys 70 i de començaments dels 80 i agafen un trosset que després l'utilitzen per crear o generar una nova cançó, però, evidentment, falta creativitat. El que escoltem avui està parit des de zero i currat des de zero, i el que estem escoltant avui en dia hi ha una bona base que és copiada i l'altra, doncs, amb molt poc esforç i un ordinador es pot arribar a fer.
Mm-hmm. No guardin ni la lentejuela, ni la brillantina, ni les plataformes, perquè després de la Donna Summer ve Gary's Gang. M'està pujant la permanent. Això és el Keep on Dancing.
Sí, segur que els que tenim certa edat ens en recordarem, perquè va ser la cançó oficial d'una volta ciclista a Espanya.
Ah, sí?
Mm-hmm. Sí. Fa molts anys.
No, és curiós com arriba, no?, una cançó aquesta a ser cançó oficial d'aquí de la Volta.
La Volta Ciclista a Espanya era un generador de hits total. Vull dir, cada any teníem la cançó de la Volta Ciclista, que de fet la següent també, si segueixes l'ordre...
Sí, el doncs Stars on 45.
També va ser cançó.
A veure si és aquesta. Home, aquesta va ser de la Vuelta?
Bueno, això eren uns holandesos que van ser bastant pioners amb el tema dels megamix,
sí.
I van generar aquest producte, és Stars on 45, i hi havia, doncs, dels Beatles, hi havia dels Rollings, hi havia diverses, diríem, mescles de grups o de diferents grups. I l'Stars on 45, doncs, va ser un pioner en aquest sentit, no? Començar a agafar trossets molt curtets de cançons i una darrere l'altra amb una base rítmica igual per tothom, doncs va ser pioner amb això, no existia abans.
Escolta'm una mica més. És un, el que ara la moderno li diu mashup,
un medley, amb un mashup, perquè sempre hi ha la mateixa base sota.
Hi ha de tot. Això és Stars on 45. Continuem aquesta recopilació del millor disco i la següent que tinc a la llista, crec que ja havia sonat Lime, també. Mm-hmm.
Sí, sí.
Home... Estic pensant que aquesta també és de cantar al cotxe, una
també,
mica.
També és de cantar, sí. Sí, sí. Aquesta cançó va ser un fenomen, De veritat, els que van viure quan va sortir aquesta cançó va ser una cosa espectacular, però és que no es va poder deixar de punxar amb anys. La tenies que ficar
que
cada dia amb anys, o sigui, no un any, un any rere un altre, i la veritat, sorprenent. Bueno, també he de dir que doncs, començava aquest estil que seria més camí cap al high energy, que era un estil més ràpid, amb ritmes sí. Més ja pel damunt dels 128 BPMs, i et dic que eren de Canadà i van irrompre als Estats Units, i d'allí, bueno, ja, tremendo, fenomen.
A tot arreu, així sonava, Line. Mira, continuem la repassada amb Sylvester, que diu Do You Wanna Funk? A veure com sonava això. Estem als 70s, tot això?
Sí, sí, 70s, començaments dels 80s. Alguna és molt del començament.
Pregunto, hi ha algun lloc ara que tu coneguis, a la zona, a Tarragona, on puguem trobar aquesta música?
No.
No? Ho ha dit amb cara de pena.
Sí,
cara de
sí,
pena.
Em sap greu perquè quan no estic fent festes m'agradaria anar a fer una copeta en algun lloc i poder escoltar música d'aquesta, però si existeix alguna cosa és com... petit residu, però no. Mm-hmm. Un lloc així fixe que puguem anar.
Que n'hi hagi, no. Escolta, si algun coneix algun que ve a la demarcació de Tarragona que ens estigui escoltant, que ens ho facin saber, Pot ser algú que digui, no, jo vaig a un local on posen aquest tipus de música, o algú que tingui, jo tinc un local on poso aquest tipus de música.
Correcte.
Et volem conèixer.
I tant.
O sigui, convidats esteu. Bé, continuem amb el llistat, que si no em donarà temps a posar-les totes. Passem del Do You Wanna Funk a Get Down Tonight. Kissy and the Sunshine Band. Tothom dirà, home, sí, clar, no sabia com es deien, però clar, no?
Sí, sí, i a més una cançó super remesclada, perquè és que he sentit no sé quants remixos d'aquesta cançó.
Sí, sí, sí.
Però bueno, jo sempre em quedo amb l'original.
Sempre, sí. Ja saben, quedava en el dubte, El Juanjo sempre, l'original, sempre és millor, Segundes partes i còpies, quasi que no. Anem a la següent, que és una declaració d'intencions, sí. Total, perquè es diu, literalment, Disco Inferno. Això era realment encenia, no?
Això
les pistes,
pista,
foc sí, a la pista, no?
És que si posen això i no balles, estàs mort, no tens activitat.
Eren aquestes que també era una imprescindible?
Sí.
Ara estic buscant de quin any és aquesta, però veure...
Això 70 i no massa.
Estic 76.
76.
1976,
Sí, sí.
Mira, la van publicar el 28 de desembre del 76.
Doncs et puc assegurar que a començament dels 80 la ficava.
Segur,
sí,
i ara...
Imagina't, si perduraven en el temps les cançons. És que jo crec que ara hi ha una saturació de música i, clar, comences a rebutjar cançons molt ràpidament i perds això. Que quedi com a clàssic res.
Sí,
no,
sí, sí, ja no...
Això
sí.
Són clàssics.
Així, de trams. Hi ha molta gent dirà, sí, sí, jo això ho ballava, no? Quantes tardes, quantes nits aquí, no? A Salou, aquí a Calafell, no?
Sí, sí, l'època daurada de Salou, diria.
L'època daurada, sí, sí. Passem en aquesta repassada grans hits de la música disco, uns imprescindibles també, eh? Això aquí remouràs ara.
Aquí sí, eh?
Cervells i estómacs i consciències són els vigis. És el que moltes vegades has dit, no? És aquest disco que té aquest punt... És com relaxat,
sí,
no? És un disco relaxat.
I això sempre em dic que és vacilón.
Sí.
I això has de vacilar.
Sí,
de fet,
sí.
Això ve de la pel·lícula, La Fiebre Sábado Noche.
Sí.
I qui era més vacilón que el John Travolta?
Ningú.
Ah, aquí
ningú.
Està.
Ningú.
Doncs, música vacilón, eh?
Es va fer per la pel·lícula, aquesta cançó, o va ser...
Sí, sí, sí.
Es va fer per la pel·lícula,
sí,
eh?
Sí, sí, està, més a més, per la d'això, el disc de la banda sonora.
A la banda sonora
original, sí,
eh?
Sí,
o sigui,
sí.
Es va fer pensant ja en la pel·lícula,
sí, sí.
Aquest Fiebre del Sábado Noche.
Sembla que la banda sonora, tot una cara a la banda sonora de Vigis, i després a l'altra cara hi havia altres cantants.
Que no recordem, o així d'entrada,
sí, sí,
o que no associem a la pel·lícula, no?
Correcte.
Segur que un dia podríem repassar cançons de la pel·lícula, de Fiebre del Sábado Noche, cançons, grans cançons de disco, no? Del cinema,
sí,
també.
Sí, sí.
Va, tanquem aquesta repassada amb Le Freak. Aquesta també, jo crec que molta gent tenia el cap que era més...
Més nova, no?
Més actual, eh? No?
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí. No calia anar tan enrere.
Sí, sí, que sí, cal anar enrere, sí.
Aquesta, jo no sé, tu recordes quan vas sentir aquesta cançó per primera vegada?
Sí, jo recordo que vaig comprar un EP, un disc d'aquests petits, al Quick, quan estava encara aquí al carrer Llobera, i vaig comprar-lo més que res per referència a un altre èxit que havien tingut al mateix grup. I el vaig endur a casa i la veritat, jo encara el conservo i em va impactar molt. Jo era molt disco en aquella època, m'agrada molt la música disco.
No parlis en passat, no parlis en passat. Tu continues sent molt disco.
Molt disco.
Juanjo. Vinga, volem saber també quines cançons associen vostès, no? Com grans cançons de l'època disco, no? Imprescindibles d'aquesta gran època. Doncs ho sabem. Ho volem saber a través de Twitter, per exemple, @copetarragona o el correu electrònic tarragona@cope.es. Jo crec que haurem de continuar, fer un altre dia, no?, parlar de més disco.
Sí, senyor.
Més cançons, perquè hi ha un triat, tria i remena, no?
Sí, sí, sí.
Juanjo Odena, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana vint.
Carrefour, todo cuenta. Por eso hoy encontrarás lenguado fresco de ración al 3x2. Comprando 3, te sale a tan solo 2€ la pieza. Recuerda, hoy en Carrefour, lenguado fresco de ración al 3x2. Comprando 3, te sale a tan solo 2€ la pieza. Oferta válida en tus centros Carrefour de Tarragona y Reus.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @copetarragona.
Dos minutets i arribarem al punt de 2:15 i Ruth, aquí, tanquem la paradeta.
Sí, tanquem la paradeta per aquesta setmana, eh?
Home, però que és cap de setmana llarg,
ai,
eh?
Ai, sí,
que és
sí,
cap de
sí,
setmana
sí, sí.
Llarg, no sé si marxes o no.
No ho sé encara, claro, però el que sí que és la festa dels treballadors, és que sí. Són molt treballadors tots, els oients també, i per això...
I per això fem festa, però bé, també és un dia dilluns de reivindicar, que tal com està el pati, s'ha de reivindicar sempre que es pugui, sigui el dia del treballador o no. Nosaltres acabem aquí, tornarem dimarts puntualment a les 12:20, esperem que passin molt bon cap de setmana, si marxen i també si es queden, sigui el que sigui, ja saben que la COP està aquí les 24 hores per fer-los companyia, i molt important, si marxen, sobretot, molt de compte a la carretera, eh? Vigilem amb el cotxe, que ja sabem que després sempre s'han de fer aquests recomptes terribles, per tant, molta, molta precaució si han d'agafar el cotxe. Només recordar una cosa, que demà, dia 29, a les 8 del vespre, a la parròquia Sant Bernat Calbó, al barri Fortuny de Reus, es fa el 20è sopar concert solidari, beneficien aquest any de Proactiva Open Arms, per tant, pels refugiats, o sigui que si no tenen pla, ja saben, és un donatiu de 10 euros i és una molt bona oportunitat d'ajudar els altres.
Jo no me'l perdria,
no te'l perdis, no te'l perdis.
No.
Ajudem entre tots a salvar vides i a posar una mica d'ordre en aquest món tan boig que tenim. Ruth, gràcies.
Gràcies.
Que vagi bé. Gràcies a vostès també. Ha estat un plaer acompanyar-los una setmana més. Fins dimarts.